Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest quart diumenge de Quaresma, en uns dies en els quals tots vivim una situació de patiment, començam una setmana més a Església Notícia.
Malgrat aquests moments tan difícils, us volem seguir acompanyant un diumenge més per oferir-vos en els propers 15 minuts l'actualitat eclesial i també fer-vos arribar algunes recomanacions ben importants i útils a l'apartat de l'agenda.
Estem segurs que tots junts, com a poble de Déu que som, aconseguirem superar aquest obstacle. Tinguem fe, esperança i preguem cada dia.
Començam i i ho farem aquest diumenge amb un dels comentaris dels salms en la veu de la monja de Santa Clara, Negadi Bosch, que avui ens ofereix el salm 147.
Salm 147. Acollir la paraula. El salm 147 és un preciós cant de lluança i com a bon amic orant, em fa fixar en la importància de la paraula que esmenta dues vegades. Envia ordres a la terra, corre de pressa la seva paraula, anuncia la seva paraula als fills de Jacob. La paraula és la persona de Jesucrist que s'ha manifestat com a llum en la foscor, saviesa que ens ajuda a comprendre i assaborir l'alegria de viure acompanyats per Déu. Manté la pau en el teu territori i et sacia amb la flor del blat. Per acollir la paraula, fes silenci interior. En aquest silenci es va obrint el cor per rebre la paraula i fer la vida en nosaltres. Necessitam fer silenci interior perquè Déu parla fluixet i la seva veu només ens farà audible si som capaços de fer callar les altres veus. Sobretot, el necessitam per retrobar-nos a nosaltres mateixes i recuperar la serenor quan la vida ens ha sacsejat i tenim el perill de perdre l'equilibri interior. La fe ens dona força i ens impulsa a respectar els altres per construir junts un món millor, on tothom pugui tenir pau i farina pel pa de cada dia.
El papa Francesc agraeix a l'arcabisbe de Milà que va pujar a resar tot sol al damunt de la teulada de la seva catedral i els sacerdots que demostren a la regió italiana de la Llombardia, en particular la creativitat i el zel apostòlic en aquest moment en què la pandèmia del coronavirus mos està feixugant a tots.
Abans de l'Àngelus del diumenge passat, a la Biblioteca del Palau Apostòlic del Vaticà, el papa va lloar l'actitud de l'arcabisbe de Milà, Monsenyor Mario Del Pini. L'11 de març, l'arcabisbe va pujar a la teulada de la seva catedral a peu de l'estàtua daurada de la Mare de Déu que corona la fletxa per intercedir pel poble de Déu, que pateix la pandèmia en diferents països i especialment a Llombardia. El vídeo de més de 5 minuts està disponible a internet.
L'arcabisbe resa 4 vegades en italià, espanyol, francès i anglès. Pregueu per nosaltres, pobres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Després invoca a Maria, consoladora dels afligits, en una oració ben coneguda a Llombardia, O mia bella Madonnina.
El papa Francesc va evocar aquestes imatges per les esplendioses de Milà abans de l'Àngelus dient: en aquest moment, a Milà, acaba la missa que l'arcabisbe celebra al policlínic pels malalts, els metges, les infermeres i els voluntaris. L'arcabisbe està a prop del seu poble i també és a prop de Déu en l'oració. Tinc en ment la fotografia de la setmana passada. Ell sol a la teulada de la seva catedral, resant a la Mare de Déu.
El papa també va elogiar el zel apostòlic dels sacerdots, Va dir, també m'agradaria agrair a tots els sacerdots la seva creativitat. Llombardia em porta moltes notícies sobre aquesta creativitat. És cert, Llombardia es va veure molt afectada. Sacerdots que pensen en mil maneres d'estar a prop de la gent perquè la gent no se senti abandonada. Sacerdot Angel Apostòlic que han entès que en temps de pandèmia no s'ha de fer el regal de l'abandó. Moltes gràcies, sacerdots.
Don Abbondio és un dels personatges principals de la novel·la d'Alessandro Manzoni. Les fiancés, una figura religiosa mesquina i covarda que defuig les dificultats i obstacles que troba.
A causa d'aquesta situació tan difícil, la nostra església també ha hagut de suspendre moltes activitats. És el moment d'estar a casa i ser responsables. Us informem, però, sobre algunes activitats que es van celebrar fa uns dies.
En primer lloc, tots els detalls sobre la segona ruta jove pel camí de cavall.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut ha posat en marxa aquest curs la ruta jove pel camí de cavalls, pensada per la participació dels més joves de la nostra diòcesi. En aquesta segona caminada i amb un temps solellat i primaveral, van recórrer el trajecte de Cala Caldana fins a Cala Tomàs, aprofitant per a reflexionar l'Evangeli de Sant Marc, que explica com Jesús va enviar els seus deixebles a caminar de dos en dos. Aquestes activitats són experiències que ajuden a la nostra església a connectar els joves en la nostra illa i a ells amb els joves. Els ajuda a motivar i a compartir experiències, amistats i a fer grup caminant junts com Jesús ens va mostrar. Des del Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut, animem els joves a participar a aquestes activitats que són una experiència molt enriquidora compartint moments de reflexió cristiana i germanor.
Seguim ara amb la informació sobre el recés quaresmal de Vida Creixent.
El moviment de Vida Creixent va aprofitar els inicis del temps de Quaresma per tal de celebrar un recés quaresmal en els diferents arxiprestats de la nostra diòcesi. El primer va ser el monestir de les concessionistes de Maó, dirigit per el diaca Joan Manuel Mercadal. El següent, a la parròquia de Sant Cristòfol des Migjorgran. I, per últim, a Ciutadella, al monestir de Santa Clara, un recés dirigit per la germana Clarissa Gadi Bosch. En aquests recessos quaresmals es va proclamar la paraula de Déu, seguit d'unes reflexions sobre els pilars que sustenten la Quaresma, que són el dijuni, l'almoina i la pregària, recordant que la pregària personal des de casa és sempre molt important per trobar-nos en Déu. Els participants de Vida Creixent van finalitzar reflexionant sobre la importància de desfer-se de coses materials i d'intensificar els diàlegs en Déu.
Per últim, la informació de la segona xerrada de teologia sobre l'hospitalitat cristiana.
El divendres 6 de març es va celebrar la segona xerrada de teologia d'aquest curs al Seminari Diocesà de Ciutadella. Com en la primera xerrada, es va tornar a reflexionar sobre l'hospitalitat cristiana, un assumpte molt oportú i important en aquest temps de Quaresma que estem vivint. El ponent va ser el salesià Jordi Latorre, doctor en teologia bíblica i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, el qual va fer un recorregut per als principals textos bíblics, tant de l'Antic com del Nou Testament, que parlen sobre l'hospitalitat. N'ofereixen exemples pràctics que fan reflexionar sobre la importància que té l'hospitalitat a la vida dels cristians. Va explicar que en el Nou Testament Jesús és un exemple d'hospitalitat, amb accions com la multiplicació dels pans, l'Eucaristia i quan renta els peus als deixebles. Latorre va recordar que rentar els peus era un gest de servei i d'hospitalitat i va acabar amb aquestes paraules: acollir a l'hoste, acollir el foraster és acollir a Crist, recordant als assistents que l'hospitalitat és essencial amb les persones que venen de fora, les persones necessitades i també amb els nostres familiars.
Aquesta setmana, a l'apartat de l'agenda, us volem fer arribar unes recomanacions perquè pugueu seguir les misses des de casa i tota l'actualitat religiosa. Des de casa seguirem celebrant tots junts el test de Quaresma, el camí cap a Pasqua.
Recomanem les diferents misses que es poden seguir per la televisió diàriament. Per ràdio, a COPE, els diumenges a les 9 hores. A Ràdio Maria, cada dia a les 10 hores i els diumenges també a les 20 hores. Per televisió, a 13 TV, els dies feners a les 11 del matí i els diumenges a les 12 del matí. I B3, els diumenges a les 10 hores, 10:30. I a la segona de Televisió Espanyola, també a les 10:30 hores del matí.
A la pàgina web del Bisbat de Menorca hi trobaran en tot moment tota l'actualitat religiosa, comentaris i suggeriments perquè puguin ajudar-nos a pregar i a reflexionar en aquest temps de crisi.
També a les xarxes socials del Bisbat de Menorca, Facebook, Twitter i Instagram, anirem publicant tot el material que puguem aconseguir i que consideram que pot ser del vostre interès per a poder pregar i reflexionar.
A continuació, escoltam el missatge que ens fa arribar el bisbe Francesc.
¿Por qué murió en la cruz? La muerte de Jesús en la cruz fue un acontecimiento trágico que desconcertó por completo a sus discípulos. No podían comprender por qué el Mesías tenía que padecer y morir en aquel terrible instrumento de suplicio. Por eso se preguntaban, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que padecer el Maestro? La primera respuesta fue que murió por nuestros pecados. Así aparece en las primeras confesiones de fe. San Pablo lo resume diciendo, Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Pero los cristianos seguían preguntando, ¿y por qué murió por nuestros pecados? Y la respuesta que iluminó la fe de la Iglesia fue, porque nos amaba. San Pablo dirá, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. En el diálogo que mantiene con el fariseo Nicodemo, Jesús le quiere hacer comprender esto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Solo hay una razón de la pasión y la cruz, el amor de Dios. Un amor que no es respuesta a nuestro amor, sino que va por delante, porque Él siempre nos ama primero. Por tanto, Jesús sufrió y murió libremente por amor, no por casualidad, ni por necesidad, ni por oscuras fuerzas o por otras razones de la historia, sino porque nos ama. El amor a Dios, de Dios al hombre, es extraordinario. Se ha manifestado creando todo el universo y al mismo ser humano. Se ha mostrado cuidando a su pueblo de Israel a lo largo de la historia, haciendo alianza con él. Pero se ha hecho patente, sobre todo, en Jesús de Nazaret, que no solo nos habla del amor de Dios, sino que Él es el mismo amor de Dios hecho carne. Durante toda su vida manifestó el amor del Padre a los niños, a los pobres, a los marginados, a sus discípulos, a los enfermos, a las mujeres, a los pecadores. Y finalmente ofreció la prueba suprema de ese amor en la cruz. San Juan Pablo II decía que la cruz colocada en el Calvario emerge del amor de Dios como respuesta a la injusticia del hombre. La cruz nace del amor y se completa con amor y por ello es salvadora. Contemplando la cruz de Cristo podemos adivinar ese amor que llega al límite. Para saber cuánto nos ama Dios, podemos pensar en el sufrimiento de Cristo en la cruz. No solo en el terrible sufrimiento físico que supone la cruz, sino sobre todo el sufrimiento espiritual que le llevó a decir en Getsemaní, «Me muero de tristeza» y a sudar sangre. Los primeros cristianos no podían sino repetir, «Tanto amó Dios al mundo». En la cruz, cada uno de nosotros hemos sido amados, perdonados, sanados. Por eso la cruz es para nosotros fuente de salvación, como fue el estandarte con la serpiente para el pueblo de Israel. El Hijo del Hombre ha sido elevado sobre la tierra para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
En la reflexió del bisbe ho deim a Déu. I amb l'ajuda de Déu seguirem endavant, com sempre, tots junts. Continuem units en l'esperit d'oració, sacrifici i generositat propis de Curama. Fins diumenge que ve, si Déu vol, en què tornarem a estar aquí en tots vostès, amb noves il·lusions, noves ganes per acompanyar-los, perquè entre tots en sortirem. Que tinguin una bona setmana.